incluidas. Són les 3, actualitzem la informació d'aquest últim dilluns de campanya i últim dia que es poden publicar enquestes, i el CIS continua anant contracorrent i insisteix que les eleccions les guanyarà Pedro Sánchez, això sí, pràcticament empatat amb el PP. Sumat trauria el 15% de vots davant de Vox, que en tindria l'11%, Esquerra es quedaria amb el 2% del vot i Junts amb l'1,5%. És una enquesta flaix a 9.000 persones que es va fer la setmana passada. Un dels temes que ha marcat aquest 11è dia de campanya és la intenció del govern espanyol de portar al Tribunal Constitucional la llei de la sequera, una llei que es va aprovar al Parlament amb el suport del PSC. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, es posa les mans al cap.
No entenem el PSOE que juga a posar pals a les rodes a la implementació, a l'aplicació d'aquesta llei, que al final el que farà serà anar en detriment dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
De moment la Moncloa treu ferro al cas, diu que no hi ha res decidit i que en tot cas el recurs el motivaria en raons tècniques. També us hem explicat que SEAT fabricarà bateries elèctriques a Martorell i construirà una nova planta que ha d'estar en funcionament el 2025 i que donarà feina a més de 400 persones només de manera directa. Suposarà una inversió de més de 300 milions. I Rússia ha decidit deixar en suspens l'acord que permetia a Ucraïna continuar exportant cereals tot i la guerra. És un acord que es va signar fa un any en plena guerra ja per evitar un encariment del gra que pot provocar ara una crisi alimentària. El Barça ja ha presentat Ilkay Gundogan per les dues properes temporades, Albert.
Ha estat aquest migdia en una roda de premsa de presentació en què l'excapità del Manchester City ha explicat els motius que l'han dut a deixar el club anglès i fitxar pel Barça.
It's a similar school, you know? Guardiola, Xavi, the way they play.
Guardiola i Xavi són de la mateixa escola. Ens vam posar d'acord al primer moment en les primeres converses amb Xavi. Veig una mica el meu caràcter en ell.
I kind of saw a piece of my own character, you know, in him.
Xavi l'ha convençut i compta endur-se Gundogan a la gira que l'equip blaugrana farà a partir de dimecres pels Estats Units, igual que Oriol Romeu, que aquest matí ha passat revisió mèdica amb el Barça i ja no ha anat d'estatge amb el Girona a la Vall d'en Bas.
Pel que fa al temps, demà s'espera un dia de calor extrema, Mònica Usar.
Sí, amb temperatures màximes que es mouran entre els 40 i els 43 graus a l'interior, les més altes cap a la Catalunya central, comarques de Ponent i també l'interior de l'Empordà, poden arribar als 40 en sectors del prelitoral i els 35 a la línia de la costa, amb un ambient que serà xafogós. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha més avisos demà de perill alt o molt alt a tot el país per aquesta calor tan intensa. I de moment, aquesta tarda també notarem que comencen a pujar les temperatures respecte a les d'ahir. Avui només hi ha vist de calor cap al Pla de Lleida i tot plat amb sol, amb bandes de núvols prims, i demà i dimecres amb alguns ruixats de tarda al Pirineu.
Gràcies, Mònica. Són les 3 i 3 minuts. Tanquem el recomigdia que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control i ara continuem pendents de l'actualitat als butlletins del 9C avui amb Pep Tormos.
I a partir de 2:15, doncs el tu diràs amb en Dani Aguilar.
Nosaltres ho deixem aquí ara, versió RAC1. Toni, bona tarda, què tal?
Com què estem? Tal? Bona tarda, com estàs, Núria?
Bé, per ser dilluns, avui, prou bé. Avui amb l'Albert.
Avui sí, ho veig, estàs ben acompanyada. Bé, avui, per cert, ja us he escoltat, ha sortit l'últim sondeig del CIS. Mhm. Que podríem dir que va, és com, el, com un salmó.
Exacte, contracorrent.
Va contracorrent perquè crec que seria, és l'únic l'única enquesta on diu que guanya el Partit Socialista.
Exacte, tot i que frec a frec, però sí, sí, posa per davant el PSOE.
Saludem un dels analistes del CIS, que no és altre que el conegut José Bono, matemàtic. Senyor Bono, bona tarda.
Bona tarda.
Primera pregunta és si s'ha mirat bé el que és la suma de les enquestes i si li segueix sortint el resultat de la victòria del Partit Socialista Obrer Espanyol.
Hemos hecho cálculo. 1.500 llamadas con una proyección equivalente.
1.500 llamadas.
Con una proyección equivalente a 48 millones de españoles con derecho o sin derecho a voto. Esto no es exactamente la cifra de votantes para el PSOE de...
8.837.000. ¿Correcto? 38.537. ¿Correcto?
Fem una cosa perquè no quadra. O sigui, com
32%.
Que avui han aparegut tot un grapat d'enquestes que donen guanyador al Partit Popular, pràcticament a tocar amb Vox la majoria absoluta, i vostè surt amb aquesta enquesta del
CIS, no
del, de la victòria. No, torni-ho a fer, sisplau.
Vamos a ver, son 1.500 llamadas.
Venga, vamos a volverlo a sumar, porque aquí hay algo, que falla, señor Bono.
Equivalente a 48 millones de habitantes.
Vamos.
Con o sin derecho a voto. Esto la cifra para el PSOE, queremos PSOE.
PSOE. No, queremos PSOE, no. Queremos que en su conti ve, eso es lo que queremos.
Se cuenta el PSOE. Esto va a ser la cifra de... 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000,
Està comptant vots.
Hasta aquí.
Però el resultat quin és?
29.844.823 votos.
Però si la muestra és de 1.500 llamades.
És la projecció, és la projecció.
A veure, torneu a comptar, és que no quadra.
A veure,
vamos a ver. No quadra, no.
1.500 llamades.
Por una projecció.
48 millones.
Venga, vamos a volverlo a contar. Todas las encuestas dan ganadores al PP y a Vox. Vamos a volverlo a contar.
Lo voto para presionar a la cifra.
Vamos con él.
Hasta aquí. Pues es correcto, que es correcto, 32% para el PSOE, 30,8% para el PP, 14,9% para la Sumar y 11,8% para Vox. Es correcto, hasta aquí.
Antonio, et dic una cosa. Mira, a l'última predicció del CIS va ser les municipals i van dir que guanyaria primer, amb vots, Collboni. Segon, Colau. Tercer, Trias.
Sí, però qui ha acabat sent alcalde?
Ara. Això sí, ho han adivinat.
Al final, potser, potser aquí José Bono el que contempla és, finalment, entre les sumes, restes, pactes, potser sí que serà Pedro Sánchez qui segueixi governant, ho veurem. En tot cas, avui, com dèiem, última enquesta del CIS, a partir d'ara, doncs, crec que no es poden publicar més enquestes.
No, en principi.
Bueno, hi ha aquelles enquestes que abans es publicaven a Andorra i que eren melons i síndries.
Sí, si som fora d'aquí, sí, però...
Bueno, estarem al cas de veure què es publica. Núria Travessa, moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
bona tarda. Albert Bassas, vas disfrutar ahir del partit?
Home, tu diràs, encara hauria posat alguna hora més de tennis, jo.
Hòstia, una hora amb cinc crec que van entrar suficients.
Però sí.
Tu qui creies que guanyaria? Amb la mà al cor, tu què creies que guanyaria?
Jo, tal com va començar el partit, donava Djokovic bastant favorit. Després, sobretot, de París, també, no? Que vam veure Roland Garros, o sigui que sí, Alcaraz va demostrar... Que es va callar moltes boques, segurament.
Jo estava convençut que guanyava Djokovic.
Jo també.
I, escolta'm, li va donar la volta. I més, després del primer set, vaig pensar, ui, ja es repeteix el partit de Roland Garros.
Sí.
Però no, escolta'm, ahir va ser una exhibició. Brutal el partit. Ara, amb 5 hores, crec que Bassas ja en vam tenir suficient, perquè,
escolta'm... també.
Havíem de fer altres coses a banda de veure tennis.
Però amb aquests espectacles, escolta'm, és un plaer poder veure partits així.
Després que vingui Gerard Piqué a inventar un nou concepte de tennis, que és
aquest
gran èxit que va ser el de la Copa Davis.
Va ser un èxit.
Un èxit. Total. Sí, que vens a inventar la sopa d'all. Gràcies, Bassas.
Vinga, que vagi bé. Fins demà.
It's showtime, ladies and gentlemen.
Des dels estudis centrals de RAC1, aquí comença, en directe, amb tots vostès i per tot Catalunya, una nova edició del Versió RAC1. El muntatge musical, Àlex Arriol i Xavi Alujas. A la producció, Xenia Lobo i Àfrica Pallero. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Gerard Jiménez, Esther Muñoz, Marc Bala, David Solans, Mònica Folquet i Eulàlia Carrascal. Avui amb la col·laboració de Oriol Cruz, Eduard Biosca, el senyor Buigas, Miguel Santa Susana, el senyor Requesens, Vicenç Martí i Marcelí Virgili. I ara, amb tots vostès...
Un locutor que considera que la base d'una relació sòlida és la sinceritat absoluta.
Manuel, ¿tú tendrías una segunda cita con Esther?
Pues no, no, porque, pues oye, ya tiene una arruga en la cara que yo físicamente, pues hoy no me ha terminado de entrar.
Yo tengo arrugas, pero tú estás mucho más mayor.
Claro, yo estoy yo fofo.
Que te vaya muy bien en la vida y que encuentres una mujer con la cara lisa.
Toni Clapés.
Bona tarda. Bona tarda, sigueu benvinguts, gràcies per acompanyar-nos, senyor Virgili, bona tarda.
Déu us guard, caurà foc, eh?
Sí, caurà i cau, senyor Buigues, bona tarda.
Bona tarda.
I altres coses que cauran, tal com m'està assenyalant Marta Cayó. Marta, bona tarda.
Sí, bona tarda per bona tarda. Alguna cosa, perquè estic llegint una informació del periòdico. No, atenció, eh?
Va ser passat algú, digue-ho, perquè això...
Passarà.
No, aquestes coses quan passen millor que... Passarà, senyor
Buigas. La cara d'expectació de Dani Arbós. Sí.
Vinga, va.
Molta atenció.
Estic molt atent.
Calleu. Perquè segons aquesta informació del periòdico...
Calleu.
Nostradamus...
Sí. Bueno, ja comencem.
Sí, sí, va predir...
Sí, sí, es veu que sí, eh? Ah, es veu que sí, eh? Hasta va predir Killer tot, eh?
Tot. Que a partir del 2026...
26.
Que hi haurà 5 eclipsis...
Efectivament.
A Espanya...
5.
Que ens portaran a l'apocalipsi.
5 eclipsis. 5 eclipsis fan un apocalipsi. Com va ser?
Ell va predir que a partir del 2026...
Tu ves rient, foteta, que ets un foteta. I llavors, quan comenci tot allò, seràs el primer que quedarà penjat des de l'Hospital Clínic amb el coll obert i els ulls... Vés a saber...
A veure, anem a aprofundir amb la informació que ens està...
Trobo que molt precís Nostradamus amb l'any, eh? 2026, eh?
Hi ha un estudiós de les profecies de Nostradamus que ha interpretat...
Bueno...
Del que va dir Nostradamus...
Tilla d'aquelles.
Sí, es pot deduir
sí,
que...
Sí, sí. Calleu.
Hi haurà 5 eclipsis a Espanya.
5.
El primer, el 12 d'agost de l'any 2026.
Et respecto.
Vamos a morir. Un altre, el 6 de febrer del 2027.
No corris tant,
no corris tant. No, vamos a morir.
6 de febrer del 2027.
Sí,
el tercer, el 2 d'agost del mateix any, del 2027.
Todo hombre, mujer y niño el... de este planeta va a morir.
El quart, el 26 de gener del 2028. I el cinquè, l'1 de juny del 2030. 1 de juny del 2030. I què podria passar després d'aquests 5 eclipsis? Un moment.
Vamos a morir todos!
El començament d'una possible reconquesta àrab de la península Ibèrica. I què ens va explicar en aquest programa l'exespia Fernando San Agustín?
Digues, digues.
Però què té a veure els eclipsis?
No! Estic parlant de la reconquesta àrab.
Però què té a veure els eclipsis amb la reconquesta àrab?
L'agenda. L'agenda
2030.
L'agenda Marruecos 2030.
El pla Marroc 2030. Que va, segons ens va explicar...
Hassan, eh? El pare.
Exactament. Fernando San Agustín, Hassan II, pare de l'actual rei del Marroc, va idear un pla
secreto
per conquerir Ceuta.
Fixa't.
Melilla i algunes de les Illes Canàries.
I després, un
el
cop comences...
El pla era anar enviant magrebins...
Tampoc és un pla molt, molt ambiciós, no?
Home.
Bueno, Ceuta, Melilla i alguna illa.
Bueno, coincideix amb...
Home, coincideix amb Nostradamus, eh?
A tot això recordem que vàrem parlar...
Vàrem parlar la setmana passada en aquest mateix programa amb qui va ser cap de Fernando San Agustín, el cap del FECIT, i va dir que això era un disparate...
Sí. Que ell no sabia res d'aquest pla.
Que ell no sabia res d'aquest pla i que...
Senyor, el va dir...
Que pràcticament a Fernando San Agustín va venir a dir que ni el coneixia.
Ese señor, va dir.
Ese señor.
Ese señor, no sé què ha dit ese señor, ni el libro que ha escrito, no me lo he leído.
Tot i que Fernando San Agustín, quan el vàrem entrevistar, va dir que se l'hauria de portar amb un tribunal internacional a Jorge Díez Callar per l'assassinat dels 8... espies a Iraq. Per tant, una bona relació entre qui era el cap dels espies i Fernando San Agustín, és evident que no hi ha. Bé, dit això, i amb aquest optimisme per encarar aquesta última setmana, Dani Arbós està preparat i a punt per plantejar-nos els darrers enigmes d'aquesta temporada. Per començar avui, Dani,
Tatuatges?
És el Dia Internacional del Tatuatge. Mm.
Que... Tatuatge no m'agrada. Queda més bé sobre blanc. Sobre el negre, sobre rosa, no. Me faré un a l'ull, a la part blanca de l'ull.
Sí.
Aquí em fotré un dibuix o alguna cosa.
Aquí s'hi farà, la Capella Sixtina.
Sí, per exemple.
Capella Sixtina, sí. Quedarà molt... Hi ha gent que es tatua l'ull. Hi ha gent que va tota tatuada, que sembla allò un plàtan quan porta uns dies a la nevera. No, i... queda tot negre.
A dintre l'ull, es tatuen?
A dintre la part blanca? Hi ha algun que s'ha tatuat dintre. Sí, home, i tant. Alguns d'aquests així que van com de...
Que són com els llangardassos.
Sí, coses... Claro. A veure, no és molt habitual. Però bueno, avui no parlem d'aquests de l'ull, sinó dels que es tatuen la pell.
Perquè
la pell és on van la majoria de tatuatges. Sí, sí, sí. És l'òrgan més extens del cos i està format per tres capes. L'epidermis, que és la més superficial, el derma i l'hipoderma. I llavors l'enigma d'avui és molt senzill. És a quina capa de la pell s'emmagatzema la tinta dels tatuatges. O sigui, quan punxen els tatuadors...
Et treuen sang?
No. A quina capa va la tinta? A, a l'epidermis, B, al derma, C, a l'hipoderma o D, a qualsevol dels tres.
Que yo digo una cosa, bro, sí. Pumuki. Menos mal de los tatuajes. Ante todo, los tatuajes son lo mejor para la memoria. A mí siempre se me olvidaba las cosas que tenía que comprar en el supermercado, Tete, y encontréme la solución. Me tatuó la lista de la compra en la mano... Y cuando ya he comprado todo, la borro con un láser y así para la semana siguiente ya vuelvo.
Muy práctico.
Es que con el bolígrafo se corre la tinta y no se entiende nada. Quiere mucho mejor tatuarse.
Continúa así, que todos nos vamos a reír muchísimo contigo. Sé tal como eres, de verdad. Haces más feliz a la gente que te rodea.
Ponme la última de Víctor Cárdenas, Tete.
¿Qué te va a pasar?
De la musiquita de la última de Víctor Cárdenas. Que está, tiene que estar de las últimas nuevas.
No.
Mira. Toma.
Daniel Bosch, t'agrada aquest tipus de música?
Evidentment no.
Que t'has avuit, Tete, t'has avuit.
Sí, res millor que estar avuit.
Mira. Toma. Toma, això és proteïna.
No s'entén la lletra.
És que no cal. Hem arribat a un punt que el que es diu a les lletres, la gran majoria de cançons i d'intèrprets, és el de menys. Tant se val. Poden dir... Em cago en ta tia nana i tu ho balles igual. És el de menys.
Escolta'm, recordem les opcions de l'anima.
La discoteca, que calor. Lleta en la muñeca, que calor. Lleta en la discoteca.
Vamos con los chocolates.
¡Los chocolates!
Recordem les opcions, no, Toni?
Sí, doncs a quina capa de la pell...
Fuate, estoy canino.
A quina capa de la pell s'emmagatzema la tinta dels tatuatges? A, a l'epidermis, B, al derma, C, l'hipoderma o D, en qualsevol de les tres.
Vinga, si voleu participar a l'enigma arbós, ens heu d'enviar un mail a versió@recu.net, versió@recu.net, A, B, C o D a l'assumpte del mail. Última setmana ja, eh? O sigui,
Les pilles,
si voleu la tassa.
5 tasses,
perquè... La mamà de la mamà.
Perdona, això és una lletra?
Sí, escucha, la mamà de la mamà, que se va... Si vas diciendo rápido.
Mira.
La mamá de la mamá, lo hice tan rápido que sale la mamada.
¿Qué es? La bisabuela. La bisabuela. La mamá de la mamá. De la mamá es la bisabuela.
Sí, la bisabuela, sí.
Aquest és el nivell d'algunes de les lletres.
Està guai, el viejo.
Ja, Adri, per favor, hi ha en joc la tassa del versió recull el superlot de xocolata Jolón, que té, per exemple, xocolata amb llet amb avellanes i fruita de la passió.
Per favor, quina tortura.
La tinta, ¿dónde te va a ti?
La tinta, me va, vamos, ahí.
En el cerebro.
Bueno, hem dit que avui és el dia, com dèiem, internacional del tatuatge. Hi ha gent, ara ho veiem aquest dia a les platges, quan anem a les platges, Jesús. Que no hi ha un, diguéssim, un centímetre per afegir-ne un. I quina solució hi ha? Doncs la solució passa per esborrar-los, per eliminar-los. I avui amb Marc Serra descobrirem com es pot eliminar, com es pot esborrar, avui que és el dia internacional del tatuatge, com fer-ho i de quina manera. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Quan més gent tatuada, més gent que s'arrepenteix d'haver-se tatuat, i per això hi ha un boom de negocis que es diuen eliminadors. De fet, amb la persona que he parlat es diu Cati Elef i m'ha demanat que la presentem com a eliminadora. No, ella treballa en una botiga que es diu Tattoo Cleaner, és a dir, esborradors de tatuatge, i es dediquen a fer això, perquè jo em pensava que era un negoci com molt residual, però es veu que diàriament per allà passen molts casos, que ara escoltarem, de gent o que s'ha equivocat, o que s'ha arrepentit, o que s'ha tatuat alguna cosa que no té cap sentit i se l'han volgut treure. Per començar, l'he preguntat, el tatuatge més esborrat, efectivament, té a veure amb el passat imminent de la teva vida.
El número uno generalmente sería, sin duda, el de las iniciales o nombres de relacionados con exparejas.
I això, això la gent t'ho explica tal qual? És que, mira, és el meu ex i me'n vull oblidar? Sí. O,
sí? Sí. De hecho, bueno, hay incluso a veces que incluso llevan retratos, ¿no?, de la pareja y al final lo deciden borrar.
Atenció, perquè anem una miqueta més enllà, eh? Ja no només són les inicials, sinó que la gent, quan ha tingut una relació que bueno, li ha marcat molt, es tatua les inicials i el retrat d'aquella persona.
Però llavors el que pots fer a les inicials és retocar-les. Sí. Per exemple, una P la converteixes en una R, en una B,
això es fa també.
Una C en una O...
Sí, però la cara no la pot canviar, eh? La cara, si no. Posa unes ulleres
bueno, poses
o un bigoti, no?
Poses un bigoti.
En fi... Què passa quan hi ha molts retrats? Quan dius retrats vols dir que hi ha la imatge i les inicials, per exemple, d'un ex o el nom.
Sí, por ejemplo, sí. Hay personas que a lo mejor se tatúan solo el nombre o la letra de la persona, ¿no?, de la pareja, y otras a lo mejor lo acompañan con un retrato o solo se hacen el retrato, porque cada vez pues también se realizan más tatuajes de realismo. Ya la gente viene un poquito afligida, entonces se trata de apoyarlos y o sea, que no se sienten realmente mal.
Suport psicològic fins i tot han de donar, eh? I atenció, el cas que escoltarem, esteu amb una parella nova que teniu, estem fent feina, esteu al llit on sigui fent feina, aneu traient capes de roba, aneu arribant a les zones més íntimes, i us trobeu amb aquesta sorpresa.
Nos hemos encontrado una persona que tenía un nombre diferente en cada ingle.
Què m'estàs dient?
O sea, dos nombres diferentes y cada uno correspondía...
Dos ex.
Entonces,
que s'havien anat acumulant.
Sí, entonces como que la pareja actual pues no lo llevaba tan bien. Pero son las mismas personas que dicen ahora no toca y no quiero que la persona con la que esté vea el tatuaje que tengo.
Quan la parella baixava cap a on havia de baixar, es anava trobant una llista acumulada de noms en la que la persona en qüestió no hi era i, clar, s'han d'anar esborrant, s'ha d'anar fent net.
És el que deia jo del tatuatge de Harry Styles que surt del pubis i clar, el misteri és perquè hi ha tot un seguit de fotografies que abans era d'una manera
i ara
és d'una altra.
Bueno, has d'anar canviant a mesura que et vagis trobant gent.
I jo tinc la solució amb això.
Ah, sí?
Saps que...
Si vostè baixa cap avall, es troba...
Sí.
Montserrat?
Noms, tot de noms de persones.
Sí.
Jo tinc la solució.
Carmeta.
No.
Què?
Carmeta.
Home, que vostè és tot...
Montserrat i Maria. No, és igual. Tu saps que els nínxols posen al costat el
nínxol. Bon exemple.
Posen el nom de la persona que hi ha enterrada i la data.
Sí.
Llavors, a mesura que van posant gent de dins el nínxol, es va fent la llista més àmplia.
Vostè vol dir un morituri de tatuatges.
Tu has de posar el nom i poses la data... I el nom següent, l'altra data, i el nom següent, l'altra data, i anar fent...
El començament de la relació
i el final.
I el final de la relació.
Just,
I estem parlant és una idea que...
Sí, no, estem parlant de tatuatges que la gent es treu, I fins i tot es treuen tatuatges de viatges que han fet amb l'ex i que amb la nova parella no fan cap mena de gràcia.
Teníamos otro caso de otra persona que tenía tatuado pues una figura de un viaje que se habían hecho con su expareja y la pareja actual, como sabía la historia, ha obligado a borrar el tatuaje porque no quería que quedara ningún recuerdo de aquella relación.
¿Recordes quin viatge era? On era?
Bueno, era en Italia. Era un viaje en Italia.
O sea, eliminar...
Era el Coliseo.
Esborra't el Coliseum,
Però sí que, se'l va fer gran, no?
Sí,
perquè fer el Coliseum...
Sempre que era un viatge que li havia marcat molt, però després amb la nova parella...
I tant que el va marcar tant, amb un tatuatge, i tant que el va marcar.
Atenció a l'hora de fer tatuatges, perquè el calvari que us ve, si us l'heu de treure, és més important del que sembla.
A veure...
Influye la antigüedad del tatuaje, cuánta tinta tienen, o sea, qué tipo de tatuajes. Por ejemplo, los tatuajes de realismo se eliminan más rápido, aunque tengan mucho pigmento, que tatuajes lineales o de iniciales de nombres, ¿vale? Porque suelen estar mucho más marcados los lineales que no, por ejemplo, tatuaje de realismo, que es más sombreado.
Ah, o sigui, per exemple, és més fàcil eliminar les inicials que no el Coliseum.
Exacto, exacto. Muchas veces sí. Vale, pero depende mucho de la resistencia del pigmento, si realmente es un tatuaje muy sutil, si está ya desgastado, pues se elimina más rápido que si es un tatuaje reciente y muy marcado, ¿vale? Y también depende mucho de los hábitos de la persona, si bebe suficiente agua, si hace deporte, elimina normalmente más rápido que una persona sedentària i sobretot que una persona fumadora.
Si sou uns vagos que esteu al sofà tot el cap de setmana i porteu el Coliseu i us el voleu esborrar, us costarà més que no pas si feu una miqueta d'esport.
Jo volia tatuar el Pau Gasol amb tamany real. Sí, clar, els ous em anaven aquí al front.
Ah, home! Amb el de
la front. Vam prendre mides i vam dir, a veure que no.
Bueno, com s'ha d'eliminar tot això? Doncs patint una mica.
Bueno, influye, o sea, primero la circulación, ¿vale? Cuanto más nos movemos, mejor eliminamos, porque el pigmento, o sea, el tratamiento funciona de la siguiente manera. El láser desfragmenta el pigmento, la tinta, y esta se va eliminando a través de del sistema linfático, a través de la orina y el sudor. Entonces ya las personas deportistas, por lo general, se mueven más, beben más agua, sudan más, entonces expulsan una gran cantidad de pigmento a través
pixes
de la orina
tinta,
y el sudor.
Pixes tinta,
en la línea
es así.
Más o menos entre 5 y 10 sesiones, depende de cuán,
entre 5 y 10,
cuán reciente es y el pigmento, porque hay tintas que son más resistentes que otras. Sí, el precio medio es aproximadamente de unos 50, entre 50 y 60 euros por sesión, si hablamos de un tatuaje mediano.
Pot arribar a sortir la broma per 200-300 euros, Jesus, un mal tatuatge, un mal ex o una mala decisió?
Però escolta'm, no entes una què? Cosa. Pixen tinta,
sí, pixen tinta
i sues tinta.
Sí, també.
A les aixelles,
sí, tinta. És més fàcil d'alliberar.
Ha de ser maco, això,
ha de ser molt maco.
Perquè jo que estic amb els fogons, no m'imagino el panorama.
Bueno, escolta'm, això és com quan menges, com quan menges arròs negre, que llavors tant, ja es nota com és el lavabo.
Ai,
que...
escolti,
és arròs tatuat.
I saps perfectament...
Per favor.
Dius, mira, fins aquí, ara ja això ja no hi ha arròs negre.
Home, és una manera de saber si digereixes ràpid o no.
Sí.
Clar, si tu menges un diumenge i no el treus fins dijous, vol dir que vas...
Deixant de banda l'escatologia, la Meritxell ens comenta, el meu ex, mesos abans, diu ella, de fotre'm les banyes, es volia tatuar una rosa amb el meu nom. Li vaig dir que no ho fes perquè era de per vida. Ara, si pogués, tornaria enrere i li diria que endavant les actes.
Veus? Molt bé.
Posa la rosa amb el meu nom i després ja te'l tatuarà.
I ben gros el nom.
Sí, altres...
Per un moment havia entès que volia tatuar un arròs.
La rosa, una
rosa. Un negre.
També està bé. Vam anar a un restaurant, era tan bo
que ens
tatuarem l'arròs.
En el teu honor em tatuaré l'arròs que ens has fet.
Perfecte. Bueno, hem parlat que els més eliminats són els dels ex, però també n'hi ha altres que també estan al podi.
A veure.
Seria, per exemple, los tatuajes pasados de moda, ¿no? Los tribales, duentecitos, delfinitos... Hay muchos, ¿no? Que la gente ha hecho durante su juventud o durante, pues, una época un poco más divertida de su vida. Entonces ya a lo mejor llegados a los 35 o 40 años ya no quieren tener, no se identifican con aquello.
Duendes y delfines.
Sí.
Aquests són els més eliminats, perquè passa el temps, t'ho fas amb il·lusió, i quan tens 50 anys, doncs un dofí al malic, doncs una patata gràcia.
Sí.
Això sí, atenció al que escoltarem ara. Hi ha gent que es fa un tatuatge i immediatament se l'esborra.
Ai?
Amb el que acabem d'explicar, amb tot el que comporta.
Però per què?
Perquè no li agrada o perquè...
Han tingut un mal dia.
Un mal dia.
La lista de la compra.
Hay mucha gente joven, sí, que nos contactan o al día siguiente, supongo, de hacérselo.
L'endemà. Se n'arrepenteixen en menys de 24 hores.
Bueno, de hecho, hay clientes que nos contactan al... terminando de hacerse el tatuaje, o sea, saliendo del tatuador diciendo, ostras, no me veo con esto, o sea, me acabo de dar cuenta que no.
O sigui, sortint per una porta i entrant per una altra.
Sí, prácticamente. Hay que dejar pasar un tiempo para que se pueda comenzar la eliminación, Pero sí, sí, mucha gente se arrepiente rápido.
És el vodevil dels tatuatges. Entres per una porta al tatuador i surt per una altra i vas a parar.
Aquest concepte que ja estiguis sortint del tatuador i ja truquis per esborrar-te'l, em recorda aquell que es va fer Leo Messi, que li van fer el bessó com una mena de mà que agafava una copa, si no recordo malament. No li va fer el pes i aleshores va decidir pintar-se tota la cama de negre.
De negre.
Bueno, com passar un típex, però de tinta. Què passa si tu tens...
Me la pintes...
Què passa que si tu tens, per exemple, un mal tatuatge i tens un càrrec? O un tatuatge que no és... Sí. Clar, si ets directiu d'algun lloc o el que sigui, no queda bé, segons què.
Hay veces por motivos laborales, sobre todo, hay mucha gente que eso sería también dentro del ranking uno de los más, o sea, las motivaciones principales, sobre todo personas que lo eliminan por las razones laborales, sea porque, por ejemplo, están trabajando y quieren ascender y piensan que a lo mejor puede ser un inconveniente para su trabajo, porque hemos tenido pues algún director de un banco que no se quita la chaqueta porque lleva un tatuaje, ¿no? Entonces ha decidido borrarlo. Sí.
¿Recordes quin tipus de tatuatges portava?
Bueno, tenía como una especie de dragón. Bueno, un dragón, sí, básicamente.
Jo dic una cosa, jo que tinc molts pisos i tinc una mica d'oficina de finques...
80 pisos té vostè.
82.
82. No, i els locals. Va dir que en té dos més, a punt de compra. A punt de compra.
Estic en paraulars que hem firmat les arres.
Locals?
100 locals i 300 pàrquings.
És un imperi.
Pues jo tinc una oficina que tinc 4 o 5 treballadores, depèn de...
4 o 5 amb 82 pisos.
I,
escolta, 100 locals?
I jo, treballadora o treballador que veig, que porten piercings, tatuatges, que van ensenyant el malic amb el tatuatge, amb el piercing aquell que deia, totes aquestes guarrades de bici.
Però què importa un tatuatge en una persona que ensenya
bici? La imatge que dona.
Bueno, estem parlant del cas d'un banc.
Que és una imatge de putifer i jo no vull res d'això. Mira, t'ensenyo el piercing a veure si me lo lames. No, res.
Qui ho diu, això? Si no ho diu ningú, això.
Fora.
Qui ho diu, això?
Pues sí, porten el piercing al malic per veure, xupa-me-lo, que si m'hi quedes...
No, això no ho diu ningú, xupa-me-lo.
No, res. Tatuatges al braç, d'amor de res, tot aquest...
Antes era de mala gent, això, de gent de baixes.
És de presidiari.
Sí.
No, res, jo tots aquells que tinc quatre càmeres col·locades i amb el telèfon i amb allò tinc el circuit tancat i vaig controlant, ara que ve l'estiu...
Ah, que s'ho mira des del despatx.
Jo tinc unes càmeres i vaig controlant. A la que veig que hi ha algú que en duia un... Jo us ho pregunto a l'entrevista feina. Si m'han enredat i a la que no hi soc ho ensenyen, que el porten... L'endemà, aquest ja s'ha amb
ben
la
fet.
Caixa fora, a l'estil americano,
ben
eh?
Fet.
La caixa fora i rondant, escolta, home, com un satèl·lit.
Bueno,
què collons, home?
Se'm passa bé, vostè, acomiadar-ho. Sí,
a mi no em trema el pols, eh?
Ara. Si alguna vegada ha d'acomiadar algú, digue-m'ho a mi, que vindré jo a fer-lo fora jo.
Mira,
ara que vostè tan preocupat està per la imatge que donen els tatuatges i vostè, com sempre, la roba una altra vegada avui, tapes. Vull dir, la imatge que vostè dona també és lamentable, perdoni.
El meu és ecologia i esforç.
Taques i porto un cinturó que li sobra... És que ja no...
Li cau pel cantó.
Li cau per cantó, li sobra cinturó.
És que...
Però per què té cèntims? Perquè no gasta.
Té cèntims perquè no gasta.
Aquí esteu que no pixeu amb la Greta Thunberg aquesta, que hi ha que ahorrar.
Greta Thunberg.
Que hi ha que ir a l'humana a comprar roba. Jo que aprofito la roba, soc un símbol d'ecologia de no malgastar. Mira com entreteu.
Porta bruta.
Bueno, atenció amb el següent cas, perquè seria... Bueno, el súmum dels tatuatges. Una persona que son tatuatge, se les borra i es torna a fer el mateix.
Hemos borrado algún tatuaje que se ha vuelto a repetir la persona. O sea, se ha eliminado un tatuaje, se ha vuelto a tatuar en la zona y se lo ha vuelto a quitar. Y...
Però quina explicació té això?
Bueno, al principio pensó, me lo quiero borrar, luego otras... he vuelto a mi modo de vida un poco alegre,
tornem-hi,
por decirlo, y luego y han dicho, ostras, es que no, para nada, no... Ahora tengo claro que no lo quiero, ¿no?
Fins ara hem parlat d'exemples de les coses que s'esborra la gent, diguem-ne per capricis, és a dir, se'ls esborra perquè no els hi agrada o perquè passen una època concreta, però què passa amb els errors? Tu et pots tatuar una cosa i que surti molt malament.
Això és el que li va passar a Leo Messi.
Ah, llavors has d'anar...
I es va tatuar con decisión.
El tattoo cleaner. Grans desastres.
Creieu.
Bueno, con temas de realismo precisamente. La intención era la cara de la abuela y no ha quedado como... No ha quedado bien.
O sea, sí, clar, es buscava l'àvia i ha quedat, pues...
No es farà tu.
De Mairena, no? Però, si no...
Un poquito desfigurado, sí.
Tenir el tatuatge desfigurat de l'àvia a la cara, per exemple. Oh. I també un clàssic, hi ha gent, no sé si ho heu vist això, que es tatua coses que no saben què són. Tu veus un tatuatge, hi ha com unes lletres que han de tenir un sentit.
Uns símbols, i ha tingut la Marisa que estava a recepció.
L'ha fet fora?
Ja he dit estava. No està. Portava aquí uns símbols...
Si la seva feia agafar l'algú, m'ho diu, de veritat.
Portava aquí al braç uns símbols raríssims, semblaven lletres egípcies, i ja vaig dir, vinga, doncs vés d'Egipto a fer companyia a la Busimbel.
Gent que es tatua coses que creuen que tenen un sentit i ves que no el tenen.
Desfila, Cleopatra.
A ver, por lo general, como nadie sabe exactamente lo que quiere decir, o sea, hemos tenido un par de estos porque han dicho, ostras, pues significa... Luego descubrí que no significaba nada de lo que yo pensaba esto, porque fue un poco... he visto el diseño en el estudio del tatuador, lo he seleccionado y luego me he dado cuenta que no decía eso, ¿no? Pero
¿y et van dir què deia, en realitat? O sigui, què havien descobert que deia?
Supuestamente filosófico, ¿no? El tema, y luego no tenía coherencia la frase en realidad. O sea, cuando se lo dijo una persona, no sé si era japonesa o china, no te sabré decir seguro ahora, le dijo, no, es que no tiene sentido esta frase.
Claro. Queda molt bé com a símbol, però després no vol dir res.
Això, un que es va tatuar, i després, clar, quan es va mirar al mirall, com que el mirall es veu al revés, va dir, hòstia, no s'entén, se va treure. Lo van tornar a posar, mirall, i si no, el tio no parava de...
I vaig fer fora una...
Quina gràcia,
Ja s'ha notat.
M'ho he inventat.
S'ha notat.
Què?
M'ho he inventat per fer una broma.
Però què has inventat?
Que això no ha passat,
El què?
Això del tatuatge del mirall.
No sé què... No, però ja ho he explicat, tantes.
Sí, però no, que no...
I ara ho acaba d'explicar.
Sí, ho he explicat, però no...
El que sí que va passar va ser el de la Pili. No, però explicat ara, que hi havia un senyor... que es posava unes lletres...
Sí. I vostè sí? No ho ha vist, això?
No, ho ha explicat vostè.
Conversa?
Hi havia un senyor que es va posar unes lletres al braç i al mirar-se
el mirall,
com que no ho llegia bé...
Ah, perquè s'ho
va esborrar. Sí,
vostè...
Sí, ho acaba d'explicar vostè. Sí, sí, sí.
Així sí que va passar, eh?
És que és curiós,
És curiós que hagi passat.
I encara hi ha un altre supòsit, que és que et tatuïn alguna cosa equivocada, i tu has d'anar a treure.
Sí, sí.
Errores ortográficos en algunos tatuajes sí que ha pasado, que en vez de una B o hay una V o el nombre no estaba exactamente bien escrito o lo que sea, sí.
¿Recordes algún caso concreto?
Never... Es que creo que era como algo de...
Never again.
Never give up o algo así, y era... Y lo han puesto con M en vez de N.
Sí, ponía never.
Never. Sí.
No. El tatuador també, o tatuadora...
Se li va una ratlla...
Que s'ho miri una mica.
I va quedar never.
Un dels problemes dels tatuatges, quan ho fas a la pell, sobretot els que fan frases, jo ja les he vist, és que quan la pell, diguéssim, comença a envellir, comença a arrugar, jo més d'un tatuatge me l'he estat mirant i penso, què hi posa aquí? O sigui, és impossible llegir el text del tatuatge.
T'has d'estirar perquè com una planxa, perquè si no, no es llegeix.
Mireu, ens envien, per exemple, ara que parlem d'errors en els tatuatges, ens envien l'enllaç d'una notícia que explica que Aleix Vidal, futbolista...
Aleix Vidal.
Futbolista del Deportivo Alavés. Sí. Es veu que es va tatuar malament la data del seu naixement. Se la va posar amb números romans. Ell va néixer el 21 d'agost del 1989 i el 8, en lloc de fer una B baixa i tres palets, va posar dos palets i una X. Que no té cap mena de sentit. I la porta així, tatuada la data.
De vegades el problema no és el tatuador, és el que se'l tatua, que és burro. Doncs avui és el Dia Internacional del Tatuatge, us hem explicat com esborrar els tatuatges, servei públic a càrrec de Marc Serra. Marc, moltíssimes gràcies.
Fins després.
I de Marc a Marc, avui fem un M&M's amb Marc Bala d'aquí 2 minuts.
Versió RAC 1. Noticia en la sección de ciencia. Una terapia pionera que combate amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Arriben les segones rebaixes de Conforama amb descomptes extra del 24% en sofàs, matalassos i mobles i del 10% extra en electrodomèstics i amb enviament gratuït. Només del 15 al 17 de juliol, Conforama.
Que si sóc de platja o de muntanya, cada estiu el mateix. A veure, que jo sóc de taller, que ja va sent hora que ho tingueu clar.
Au, va! A Euromaster sabem que aquest estiu anar al taller no és el teu millor pla. Per això porta a revisar el teu vehicle abans de viatjar. A Euromaster sabem el que et mou.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC+1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som...
Més...
1. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som 1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Doncs aquesta primera hora amb el Tiquet M anems. Marc Serra, ara Marc Bala. Marc Bala, bona tarda.
Que bé ser aquí un dilluns. Jo em pensava, el meu cos em deia, ostres, ara podries estar de vacances. I saps que m'he aixecat? Dic, no, que no estàs de vacances, que dóna la ràdio.
Dilluns vinent...
Ho trobaré falta tant.
Ho ploraràs.
Ho ploraré.
Dilluns vinent ho ploraràs. Ploraràs per, o no, pels resultats del PP i de Vox. Potser ploraràs o potser estaràs celebrant-ho. Sí. I després el que ploraràs, que t'asseguro que ploraràs, és aire condicionat de franc.
Ara.
Perquè aquí no el pagues.
Ara.
Aquí el no paga l'empresa. I en canvi, dilluns...
A casa no en tinc.
Doncs...
Ja vindré aquí a ajudar. Si volen alguna cosa, em puc quedar aquí.
Bueno, tu estaràs aquest estiu, perquè sí. Faràs...
Què fas?
Doncs als apartaments Hawaii, sí. De 7 a 9 del vespre.
De 7 a 9?
Dues hores, eh?
Dues hores diàries.
Sí. De 7 a 9 del vespre.
Per aprofitar l'aire condicionat
gratuït. I què expliques?
Doncs mira, farem moltes coses. Fem entrevistes amb intel·ligència artificial. Hem posat a prova la intel·ligència artificial. Recuperem millors moments de RAC1, també.
Això ha estat intel·ligència artificial?
Sí.
Ha sigut de tot...
¡Visora! ¡Visora, que se siente!
Això és intel·ligència. ¡Visora,
se siente!
Farem una mica això, una mica de ràdio d'estiu. Ràdio d'estiu.
I què més fas?
Però que vol venir un dia?
No, està per sentir, perquè si estàs a casa...
Ja posaré la ràdio a les 9.
Sabeu el duet d'Arribar i ploure, que també
sí,
ens han visitat?
Sí.
Adapten cançons amb temes de qualitat.
Sí. Van venir Montserrat.
Doncs mira, amb ells que és estiu i això, també parlem de veneres, fem versions de diferents cançons.
Què més?
Però és pesat. Pot escoltar a partir de dilluns.
Però fan les veneres de tota la vida o coses rares?
No, fan adaptacions.
I si vols ron cremat...
Ja està.
Doncs també podem fer ron cremat, però...
Bueno, podem centrar-nos en la
situació. No para de preguntar.
Va, vinga.
A partir de dilluns, de 7 a 9, ja està.
Però dues hores trobo que donen més de...
Va. Ja us en tirà. Va, que anem a un tema important, perquè aquest cap de setmana ens ha deixat el dibuixant Francisco Ibáñez, referent, com ja sabeu, del còmic espanyol, entre d'altres també pare de Mortadelo i Filemón. Doncs bé, m'agradaria homenatjar-lo, perquè Ibáñez també ens va regalar un dels millors moments radiofònics que coneixem. Josep Cuní, us poso en situació, eh? Josep Cuní entrevistava el seu matinal aquí, amb Josep Cuní, a Ser Catalunya, a Núria Espert, amb motiu del recital Romancero Gitano, que l'actriu catalana presentava al teatre.
Doncs olé, bé, això és una cosa...
L'ha vist mai, vostè?
No.
Però llavors, per què diu?
No, però vull dir, home, a veure, tens un Núria Espert, tens això, el Romancero...
Gitano, que no sap ni d'aquesta manera.
Però ja veus venir que és una cosa ben feta.
En aquest recital, l'Espert mencionava el cantautor Paco Ibáñez, d'aquí sonava la seva cançó Canción del Jinete durant l'espectacle.
No,
aquesta és la relació, diguéssim, artística entre Espert i el cantautor, sí, no oblidem, sí. Paco Ibáñez. Què va passar? Cuní va voler connectar amb ell, amb Paco Ibáñez, per juntar l'actriu i l'artista. Però, diguéssim que va haver una confusió. Amb qui parlaven? Amb Paco Ibáñez, cantautor, o amb Francisco Ibáñez, dibuixant?
En un moment determinat, tu també cites Paco Ibáñez. Paco Ibáñez, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Saps que Núria Espert et cita en aquest gran espectacle que es veu al Romea Romancero Gitano?
Uy, mira, a veces pienso que lo que yo hago, este personajillo mío, este calvete, este tan mortadero, está a años luz de la intelectualidad que hay en ese escenario, la intelectualidad de la Núria Espert. Núria Espert es un verdadero gigante en su campo.
De tota manera, tu eres pequeñito, pero te cuelas en el espectáculo de l'Espert, ¿eh?
Ay, pero fue el regalo más maravilloso del día del estreno, cuando de pronto ya en los aplausos finales y con Pascual saludando conmigo y esas cosas, me dice bajito, es que Paco Ibáñez está en la sala. Digo, que está en la sala. Y me puse a gritar con todas las fuerzas que me quedaban. Y ahí apareció guapísimo, porque estás guapísimo, Paco, guapísimo.
Bueno, a veces me confunden también, no creas. A veces dices, mira, estuvo allí Paco Ibáñez, ¿no? Qué grande es Paco Ibáñez, qué magnífico y tal, esto. Y digo, no, está ahí hablando del Paco Ibáñez, de la guitarra y la canción. Yo soy el Paco Ibáñez del lápiz y el papel, lo cual no tiene nada, absolutamente nada que ver. Pero bueno, cada uno en su terreno, pues mire usted, nos nombra los dos como dos, casi como dos genios, como dos gigantitos, cada uno en su estilo.
Ja em perdonareu, però aquí Francisco Ibáñez deixa clarament que ell és el del lápiz i el papel. Ho diu clarament.
Clarament.
Davant d'aquesta opció, Josep Cuní, què va decidir fer? Va esmenar l'error dient, home, doncs hi ha hagut una confusió, o tira endavant fem veure que no passa res?
Jo, agafant l'ortodoxia, el que diu el manual de la ràdio,
has de tirar pel dret,
perquè
no?
Si dius que és un error, estàs subratllant l'error. En canvi, Cuní va tirar de manual i va tirar...
Impossible
com... Volguin dir, si cola, cola. I si no, vera, ho ben trobat tot.
Ah, exacte. Doncs això és el que deia. Clar. Just després de la confessió del mateix dibuixant dient que no era el cantautor.
Paco, moltes gràcies per atendre aquesta trucada, una abraçada molt forta. Volia que la teva veu també se sentís al costat de la de Núria Espert, ja que ella cita i et cita, i d'altra banda sona una de les teves versions d'un poema de García Lorca en l'espectacle que dirigeix a Lluís Pasqual al Teatre Romea. Núria.
Un abrazo enorme, Paco.
Un abrazo para ti, Núria. Un abrazo y toda mi admiración. Todo gracias, mi cariño.
Gracias, cariño. Gracias.
Núria.
Gracias, Núria. Gracias.
I la Núria, jo crec que es pensava que era el Paco.
No, jo crec que tot és una gran farsa, excepte l'Ibáñez, evidentment, perquè Cuny manté el tipus, i Núria Espert crec que no se n'assabenta que no és el Paco Ibáñez, sinó que és... Perdó, que no és
el
Paco Ibáñez, sinó que no ho sap. Però, no se n'assabenta.
Però Cuny ara ho deu celebrar amb cava, perquè... Home, ara ja no s'equivocarà més. Tio, deu estar content. Home, se li simplifica el món, perquè aviam... Aviam, jo, una cosa, si dius Ibáñez, no et fotis Paco ni Francisco, ni José ni Juan. Si dius Ibáñez, Fota't un, no sé, posa't aureolonolio. O, no sé, astroncio.
Sí, 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 astroncio.
Intenta compensar una mica la cosa.
Doncs, he estat buscant una mica si realment hi havia una explicació, perquè realment Cuní està molt segur d'ell mateix, tirant pel dret. Doncs bé, una setmana després, Cuní va donar explicacions. De fet, li explicava aquesta confusió a Carles Franzino i també van parlar amb la productora. Aquesta és una peça clau. La persona encarregada de posar-se en contacte amb Francisco Ibáñez. Amb Paco Ibáñez, el cantautor, i no pas el dibuixant. Doncs bé, aquí és, aquesta és una de les primeres explicacions que donen juntament amb la productora Gisela Rodríguez.
Doncs, però és que no era Paco Ibáñez, era Francisco Ibáñez.
Ostres, que bona!
Oh. I no ens en vam assabentar fins al final del programa.
Jo, Josep, et vaig dir, vols dir que és el Paco?
I jo vaig dir, és una veu que no correspon, o no em semblaria que corresponia a Paco Ibáñez.
Però és que, dels disbarats.
Totalment, però és que la Gisela... El dia abans havia parlat, Gisela, pot sortir en la teva autodefensa, havia parlat, es va equivocar, algú es va equivocar en el telèfon. Aleshores van trucar a Francisco Ibáñez i Francisco Ibáñez va seguir la broma.
Se li explica, se'l truca a la tarda i se li diu, mira, que és per intervenir, que entrevistem a Núria Espert, li explicam el tema de l'espectacle, i ell, sí, cap problema. Vale, perfecto, mañana te llamamos. I res, l'endemà el truquem, vale, pues venga, para adentro. I a mitja és veritat que ell et respon, no sé què del dibuixant, però jo justament d'aquell dia t'estava parlant a tu i t'estava explicant el sí que llarga programa fins als 3, que hi ha la presentació del Setién. Vull dir que la primera resposta no la vam sentir ni tu ni jo, segur.
Això pot passar. No, perquè no, veure, un moment.
Se'l va trucar un dia abans.
A veure. Sí, no, però cada vegada.
No escolteu. Però qui es va trucar? A Paco Ibáñez o a Francisco Ibáñez? Clar, jo entenc que van trucar Francisco Ibáñez, el dibuixant.
Va trucar el dibuixant i ell no es va esmenar la plana.
Però,
és el que entès jo.
Si l'has entrevistat...
Però la productora no li coneixia la veu a Francisco Ibáñez.
Si
tenia una veu, Francisco Ibáñez, una de les coses que tenia, és que quan l'entrevistaves parlaves amb Mortadelo.
Anava atropellat.
Però després,
tenia una veu peculiar.
El que expliquen, que quan ell estava responent, que ell diu, soy el de lápiz y el papel... El Cuní li estava dient una cosa a la productora, que això és veritat, que de vegades passa, quan sonen talls, de vegades hi ha ordres entre l'altra banda...
Però escolta, aquí podria passar això.
De vegades, hi ha moments...
Perdoni,
però
vostè... El Toni ho escolta moltes coses, però de vegades aprofitant un tall de veu...
Clar, m'estan indicant coses...
Si no ho devia sentir...
Realment després la situació va anar més enllà perquè aquest senyor va penjar el telèfon i la productora va haver de parlar amb ell, amb el ninotaire, clar, és com... Per què ha seguit?
No, a vegades penges el telèfon i no cal que parlis amb el convidat.
Es veu que Francisco Ibáñez s'ho va prendre la mar
de
bé.
Deixa'm afegir que quan acabem l'entrevista, que ens n'adonem de la història de aquí passa alguna cosa, el tornem a trucar i ell es fot a riure i ens diu sí, ja m'ha passat molts cops a mi això. I ell,
per això volia avui tenir aquí Francisco Ibáñez i Paco Ibáñez. Però Francisco Ibáñez ens va dir que... tiene una nariz que parece la Fontana de Trevi, perquè té un refredat que no es treu els mocs ni per casualitat. Doncs això és la ràdio en directe.
Aquesta és una altra teoria. Si Paco Ibáñez tenia un refredat, pot ser que llavors la productora confongués les veus. O sigui, que aquí estaríem d'acord. Va, no és l'única vegada que el telèfon s'hi posa qui no s'hi hauria de posar. Li va passar a Isabel Gemio i a la seva companya, que van trucar en directe... Atenció,
fue una maravilla.
Van trucar a Luis Miguel Martínez Fernández, professor de la Complutense, i era un dels responsables d'un informe que s'havia publicat sobre la televisió educativa a Espanya.
Bueno.
Doncs bé, la persona que parla no sembla molt experta en la matèria, sobretot en l'àmbit de la televisió. També et diré que no sé si és expert en cap matèria.
Tenemos a otro invitado, a Luis Miguel Martínez Fernández, está al teléfono, nos escucha, profesor de la Complutense, analista de programación y coautor del informe marco de la televisión educativa en España.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Diagnóstico de la televisión actual, denos un titular.
Que no habláis nunca de vinos, ese es el titular que tengo que daros, ¿eh? Habláis mucho del corazón, pero de vinos nunca, yo creo que...
¿De?
De vinos.
¿De vinos? ¿Y qué tiene que ver el vino y la televisión? A ver... ¿Que hay que verla en borrachos?
No. Los médicos en España nos recomiendan una copita de vino en la comida. Una copa, ¿eh?
Ah, ¿y quiere decir que la televisión hay que tomarla también en dosis?
Ella remant,
sí, poquito a poquito.
Hay por ahí informes, ¿no?, de que Internet está desbancando a la televisión.
Internet está desbancando a los periódicos, a la televisión, a muchas cosas.
¿Tú crees que la televisión pública debe cambiar también su programación?
Yo creo que sí, yo creo que son todos los programas muy iguales y siempre hablan un poquito de algo... Bueno, que a mí personalmente no me interesa mucho, ¿no? Que es el programa del corazón, el programa de los cotilleos.
¿Usted los ve?
Me hacen ver, porque en casa somos cuatro y yo soy el que menos manda.
És un expert en televisió que veu la televisió perquè l'obliguen a casa. Evidentment, no és el Luis Miguel Martínez Fernández, que ells creien. La dada curiosa és que van allargar la trucada uns 10 minuts. No van penjar pas. Finalment... pengen y se adonan del que ha pasado.
Nos ha ocurrido algo que es difícil de explicar, pero nos ha ocurrido y forma parte ya de nuestra historia, ¿verdad? Estábamos hablando con Luis Miguel Martínez Fernández. Bueno, nos parecía un poquito raro, la verdad, el comienzo de esa conversación. Una tiene una intuición, en fin.
Ella
pero es que no era Luis Miguel Martínez Fernández.
Ella va.
Nosotros, o ha habido un teléfono muy parecido, un número de teléfono muy parecido, no sabemos exactamente qué ha ocurrido, porque lo que más nos preocupa es que esa persona, que es una persona impresentable, se estaba haciendo pasar por Luis Miguel Martínez Fernández. O sea, ha usurpado la personalidad de el profesor de la Complutense. Y hemos convencido a Luis Miguel, estaba muy nervioso, encima de una situación, había hecho un hueco para atendernos y le estaba llamando gente diciendo, pero bueno, en fin, Luis Miguel, ahora sí, Luis Miguel Martínez Fernández, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel. La verdad es que, efectivamente, yo entiendo los, no sé si duendes de la radio, a veces incluso equivocaciones, pero la verdad es que sí, me han llamado compañeros, me ha llamado incluso el coautor del informe, no, y me dice, oye, ¿qué está pasando aquí?
Per tant, és el mateix expert que la gent l'avisa dient, escolta, que hi ha algú
que està parlant
per tu. Doncs bé, us podeu imaginar l'ambient en aquell estudi, la productora mig marejada, perquè ja no sabia qui era aquí, i la Gemio, doncs, què fa? Tu què faries, Toni? Demanes disculpes o què fas? La Gemio tenia clar, eh?
Ella, ja que... Coneixent a la Gemio,
li va tallar el cap a la productora.
Hombre, claro.
No, ella, ja que tenia l'expert de debò, va dir, doncs seguim l'entrevista.
Ah,
però és que, clar, l'altra ja no estava perquè havia d'estar.
Porque no sabemos muy bien qué ha ocurrido, y de hecho, nuestra compañera Lorena ha tenido una lipotimia, con eso le digo,
bueno,
todo,
pues
¿no?
Eso lo
y nos hemos puesto...
Lo siento, y sobre todo porque Lorena, que es una excelente profesional...
Efectivamente.
Y amiga mía...
Pero si ya tiene un minuto, me gustaría oírle a usted, como profesor de la Complutense, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo ve usted la televisión actual y hacia dónde va?
Sí, sí.
Bueno, pues la televisión actual, la verdad es que me pillas un poco fuera de contexto. Te voy a contestar, por supuesto.
Estoy aquí
en un esquinazo en mitad de un partido de baloncesto que quiero acompañar a mi hijo y la pila del teléfono con muy poca. Se está casi acabando por la circunstancia de estar hablando antes. Pero vamos, ¿cómo veo la televisión actual? En dos palabras.
Però és que, a veure, hi ha una cosa, o sigui, és que el món de la ràdio hi ha aquesta sorpresa, que el convidat tampoc estava preparat per la trucada.
No, estava preparat.
Perquè estava veient un partit de bàsquet i li quedava molt poca bateria, és a dir, que el convidat, no sé,
jo el que entenc,
o es va passar l'hora o tan se li enfotia,
jo
perquè no
que
estava
ella
preparat.
Estava ocupat i s'havia reservat un espai per poder atendre el programa, però com que van estar 10 minuts amb el que no
però,
era...
Però el convidat en qüestió estava veient un partit de bàsquet,
sí,
i feia 10 minuts, estava en el mateix partit de bàsquet i li quedava molt poca bateria.
Perdona, i les dades les hauria de tenir el cap, perquè ell és l'expert, l'altre no en sabia, però
a veure si el, sí. A veure si el segon tampoc era l'expert.
No totes les confusions passen dins de l'estudi de ràdio, perquè hi ha gent que es confon fins i tot de convocatòria. L'any 2004 ho vau viure en primera persona al Versió RAC1, perquè us vau fer ressò d'una manifestació contra la Renfe.
Sí, sí, i tant.
Això és el que va passar.
Una convocatòria contra la Renfe.
La gent estava molt confosa.
Aquesta concentració era per denunciar les avaries i retards reiterats i la falta d'informació. Podem anar fins a la plaça Catalunya.
Ara hi anem. Saludem a aquesta hora de la tarda el Jordi Canal, que és a la plaça de Catalunya. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, ara mateix quanta gent manifestant-se, en aquest cas, contra Renfe.
Doncs dues persones hem trobat interessades en aquesta concentració d'usuaris contra la Renfe.
Dues?
Si n'hi havia d'altres, ha estat de llarg.
Hem pogut parlar amb aquests dos manifestants? A veure, tenim el manifestant que el tenim en línia. Xavier Carreras, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, abans de res, Felicitats, perquè és dels pocs...
Sí, solidaritat amb ell.
Solidaritat amb vostè, perquè és dels pocs que es manifesta de com estan les coses a Renfe. Li podem dir a aquesta hora que hi ha problemes novament a Renfe amb la catenària?
Bé, jo me n'he assabentat d'aquesta concentració a 4:45. Jo, evidentment, no estic per aquest pacte que s'ha fet. Soc votant d'Esquerra tota la vida, soc independentista, però la veritat, penso que m'han pres el pèl. Si ho arribo a saber... Pues, voto Convergència, no? Vaig dir que si guanyava el Montilla, jo em veuria una ampolla de Morila sencera.
Aquesta manifestació...
Era de la Renfe.
Aquesta de la Renfe, eh?
Allò va ser ahir. Això que diu vostè, de contra el tripartit, el pacte, va ser bueno. L'altra persona que està amb vostè manifestant-se és el que ha convocat la manifestació o també es troba amb vostè que no... Sembl...
No, ell ja se n'ha anat, ja.
Ja ha marxat. Ah, ja no falta vostè, que estem entretenint.
I ara l'he de localitzar, però és que és el que m'ha dit. M'ha passat la informació errònia, eh?
Ah, o sigui, el manifestant que estava amb vostè li ha dit que aquesta manifestació era contra el tripartit.
Sí, m'havien dit això.